Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
M'agrada molt aquesta sintonia perquè és de catifa vermella, és de glamour del Hollywood clàssic i avui ens va de perles per parlar dels Goya. Abans, però, saludem el nostre expert cinematogràfic, el Miquel Felipe. Bon dia.
Hola, bon dia.
Els Goya se celebren aquest dissabte a Granada. Fem una miqueta de porra i expliquem les expectatives i polèmiques que es generen al voltant d'una cita tan important com aquesta.
I tant, i tant. Bé, doncs serà un pols molt igualat. Bé, o sigui, en la categoria de millor pel·lícula està tot absolutament obert i serà un pols no només entre dues de les pel·lícules que millor han funcionat aquest darrer 2024 a Cineclub, que són Casa en Flames i El 47, sinó també entre dues pel·lícules que fan una perfecta sessió doble. O sigui, Segundo Premio i L'Estrella Azul, totes dues són biòpics de cantants... Bé, una és biòpic de Los Planetas i l'altra és biòpic de Mauricio Aznar, que era un cantant de... un rocker de Saragossa, i... Entremig d'aquestes hi ha La infiltrada d'Arantxa Echevarria, que és un thriller sobre ETA. Llavors dic que està tot totalment obert perquè Casa en Flames ve de guanyar el Feroz a millor comèdia i El 47 ve de guanyar el Forqué a millor pel·lícula i el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana. Llavors, La infiltrada ha guanyat la medalla del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics a millor pel·lícula. Segundo Premio és la pel·lícula que Espanya va seleccionar per anar als Oscars i, a més és, sigut rebrà a l'abril el Premi Sant Jordi a millor pel·lícula espanyola, que ja està anunciat, i L'Estrella Azul, escollida millor pel·lícula del 2024 per Dies de Cine. Per tant, tot absolutament obert, totes han guanyat premis. És difícil mullar-se entre El 47 i Casa en Flames, potser... El 47 té més opcions, però no és descartable una victòria de Casa en Flames. I entre Segundo Premio i L'Estrella Azul, doncs potser L'Estrella Azul, que és una pel·lícula més accessible. Però com que els Goya se celebren a Granada i Segundo Premio és una pel·lícula que és un homenatge a Granada sencera, doncs seria molt maca una victòria de Segundo Premio.
El 47 arriba amb 14 nominacions.
Sí, sí.
Després és... això pot quedar en molt menys o realment... se n'endurà uns quants d'aquests cabezones.
Jo crec que seran uns premis més aviat repartits.
Sí?
Sí, encara que sigui la més nominada. Ara avanço a comentar algunes de les prediccions. O sigui, jo faig una mica de porra, però em puc equivocar perfectament. O sigui, jo crec que en la categoria de millor direcció, segurament el premi serà per Isaki Lacuesta i Paul Rodríguez per Segundo Premio, tot i que no és descartable una victòria d'Arantxa Echevarria per La infiltrada. La categoria de millor actor, jo crec que està bastant cantat que serà per Eduard Fernández, per Marco, que ha tingut un gran any, Eduard Fernández, entre...
Per Marco, no pel 47.
Sí, és que està nominat per Marco, no pel 47. O sigui, ha tingut un gran any entre les dues pel·lícules, però s'endurà el Goya per Marco, segurament. Després, en la categoria de millor actriu, crec que també està cantat que Emma Vilarasau per Casa en Flames s'endurà el Goya. Però, bueno, té davant dues bèsties com Tilda Swinton i Julianne Moore per L'habitació del lado, que si guanya alguna de les dues...
Poca broma, eh?
Potser seria Tilda Swinton, sí.
Però es compraran cap a casa aquests Goya o es deixaran enlluernar pel glamour de Hollywood?
Jo crec que possiblement es compraran més cap a casa en aquesta ocasió, sí. Després, en la categoria de millor actor de repartiment, segurament Òscar de la Fuente per La casa, que ve de guanyar el Feroz. També a millor actor secundari. Ja ha nominat també Enric Auquer, però ja té un Goya. Millor actriu de repartiment, segurament Clara Segura per El 47. Aquesta sí que segurament guanyarà, també va guanyar el Gaudí. Millor actor revelació, segurament Pepe Lorente per L'Estrella Azul. Ja ho té pràcticament decidit, tot i que Cristalino per Segundo Premio també s'ho mereix. Millor actriu revelació, Laura Weissmar per Salve Maria. Aquest ja està cantadíssim perquè ha guanyat el premi millor actriu a Valladolid. ha guanyat també el Goya millor actriu revelació, perdó, el Gaudí a millor actriu revelació, i aquest ja pràcticament està cantat, i millor direcció novella, el saragussà Javier Macipe ja ho té pràcticament decidit per l'Estrella Azul.
Hi ha també dos Goyes d'honor.
Sí, correcte. Aitana Sánchez Gijón rebrà el Goya d'honor i Richard Gere rebrà el Goya Internacional, que es dona cada any en reconeixement a la trajectòria d'una estrella internacional. L'any passat va ser Sigourney Weaver, aquest any Richard Gere.
I, és clar, com tota gala que es mereixi, hi ha polèmica prèvia. Aquesta vegada és per si Carla Sofia Gascón, que està molt vetada ara mateix a Hollywood, assistirà o no. Què diu l'acadèmia? Què pot fer?
Jo crec que més aviat no, veig poc probable que hi assisteixi, perquè després de tota la polèmica que hi ha hagut al voltant dels seus tuits del passat i de tot el que ha arribat a comentar, fins i tot el Jacques Audiard, director d'Emilia Pérez, ha arribat a dir que no vol parlar més amb ella. Jo veig difícil que hi assisteixi, però bé, no és descartable tampoc.
Una gala que presenten aquest dissabte a la nit Leonor Watling i Maribel Verdú. Creus que es farà farragosa, que serà llarga o que paga la pena dedicar-li la nit del dissabte?
No, valdrà la pena. Sí, a vegades s'ha d'alternar una mica que la presentin els humoristes, com quan la va presentar el Buenafuente o el Dani Rovira, amb que la presentin actors de la indústria.
I dos veteranes, com són Watling i Verdú.
I tant.
Aquesta és la proposta per dissabte a la nit, si voleu veure si la porra del Miquel es fa realitat o què acaba passant. I durant aquest cap de setmana, tant avui com dissabte com diumenge, Cineclub Vilafranca ens proposa rememorar, homenatjar David Lynch.
Sí, correcte. Es realitzarà un cicle de tres pel·lícules, tres obres mestres, totes tres. Avui a les 8, avui divendres a les 8, començarem amb Carretera Perdida. Demà, dissabte, a les 5:30, continuarem amb Mulholland Drive. I finalment, diumenge, a les 6, acabarem amb Una història verdadera. Totes tres en versió original, totes tres obres mestres. Carretera Perdida i Mulholland Drive són dues pel·lícules perfectament complementàries l'una amb l'altra, amb personatges que es desdoblen, perquè Carretera Perdida ens mostra primer un músic de jazz i la seva dona, per després mostrar-nos com es desdoblen en un jove mecànic i la seva amant, que és la dona d'un gàngster. Després, Mulholland Drive també és una pel·lícula de personatges que es desdoblen, amb dues parts diferenciades. Una que comença amb una aspirant actriu i una dona amnèsica, i una altra que fa un gir cap a una dona, una actriu de Hollywood i la seva amant, que és una actriu fracassada. És a dir, personatges que es desdoblen novament. I acabarem amb Una història verdadera, que és una pel·lícula més equilibrada dintre del cinema de David Lynch, més accessible, però igualment lynchiana i tremendament maca, sobre un home que recorre als Estats Units a muntar-li a gespa per poder veure amb el seu germà malalt, malgrat estar enfrontat amb ell.
Totes tres al Kubrick.
Al Kubrick, correcte, sí.
I ara sí, toca fer un cop d'ull a la cartellera. Quines estrenes arriben aquest cap de setmana de febrer? Amb quina arrenquem?
Maria Callas.
Me gustaría recorrer su vida con usted. ¿Debo llamarla María o la Callas? ¿Qué sentía al estar en el escenario?
Una exaltación, una embriaguez total. A veces creía que el escenario mismo ardería.
A veces sucede esto. Me refiero a lo que está sucediendo ahora.
Hay un punto en el que la seguridad en uno mismo se convierte en locura.
¿Le parece bien el piano colocado así, señora?
No está bien, pero seré buena. Déjalo así.
Podríamos hablar un poco de su vida fuera del escenario.
No existe vida fuera del escenario.
Nuestros lectores quieren saber qué demonios le ha pasado.
Nunca he sido libre. Olvídate de la música.
Su voz no va a regresar.
Tengo el control.
Angelina Jolie torna amb aquest biòpic de la Gran Callas.
Sí, sí, després de passar per un període complicat degut al seu divorci amb de Brad Pitt, realitza el seu retorn per la Porta Gran.
Ha estat dirigint, no? Ha estat darrere la càmera aquests últims anys, més que davant?
Sí, pot ser, pot ser. O sigui, alguna cosa havia fet com a directora, però havia estat una mica més allunyada de la primera escena. Ara retorna amb aquesta pel·lícula, que és la nova pel·lícula del director xilè Pablo Larraín, director de No, que era aquella pel·lícula que parlava de la campanya publicitària que van derrocar Pinochet. Va dirigir també El Club, que anava sobre abusos sexuals per part de capellans, i després també Jackie, Spencer, i recentment El Conde, que era una pel·lícula que va fer per Netflix on te convertia directament a Pinochet en un vampir. I amb aquesta Maria Callas doncs, tanca una mena de trilogia espiritual de dones icòniques del segle XX.
Jackie Kennedy, Diana Spencer i
Lady
ara Callas.
I ara Maria Callas, sí, correcte. Llavors, això és el retorn... Està escrita per Steven Knight, aquesta pel·lícula, que ja era el guionista de Spencer, però és conegut també per ser el creador de la aclamada sèrie Peaky Blinders, amb Cillian Murphy. Llavors, Angelina Jolie realitza el seu retorn per la Porta Gran interpretant aquesta Maria Callas en els seus darrers dies de vida, la seva darrera setmana de vida.
L'última setmana de la Callas.
Sí, sí, l'última setmana de la Callas. Reclosa el seu apartament de París mentre lluita contra les seves addiccions als barbitúrics, on d'alguna manera repassa també la seva relació amb el magnat grec Aristoteles Onassis i on es desdibuixen, pel que diu la crítica, els límits entre la realitat i la fantasia, que és un dels temes clau que li interessen a la reina al llarg de la seva filmografia. Llavors, pel·lícula molt potent, la d'aquesta setmana, Maria Callas.
Diu la crítica que la interpretació d'Angelina Jolie és monumental, que podríem estar debrant el seu paper més gran, més important de tota la seva carrera.
Bé, és una mica difícil perquè té molts papers icònics, també. Diuen que és la seva gran interpretació des de l'intercanvi de Clint Eastwood, però sí, és una interpretació esplèndida pel que es comenta. I, de fet, va estar en la carrera per estar nominada a l'Òscar a millor actriu, que finalment no ha acabat nominada, igual que ho estava Nicole Kidman, també, però finalment no ha acabat entre les nominades a l'Òscar.
És estrany, no? És el típic paper que Hollywood premia, que li agrada.
Sí, sí, a Hollywood agraden molt els retorns per la Porta Gran, vegi si no el de la nominació d'Emmy Moore per La Substància, però en el cas d'Angelina Jolie sembla que finalment no ho han tingut tant en consideració.
S'haurà d'esperar.
Sí, sí.
Uns anys més, alguna pel·lícula més. Hem obert per la Porta Gran amb la gran diva de l'òpera, Maria Callas. Seguim amb una altra pel·li.
La Red Fantasma.
Sentía su respiración cuando estaba frente a mí. Probó cada ácido y gas letal posible. Es el demonio.
Creamos el grupo para que tanto a él como a los demás que huyeron de Siria los detuviesen y los juzgasen.
¿Qué te pasó en Siria?
Prisión de Zainaya. Sami Amna. Es él, está en Estrasburgo.
¿Reconociste su voz en Stuttgart?
No pude, pero lo conozco bien. Su forma de andar, su olor...
Tienes que seguir.
Dime, ¿tú me crees? Quizá me equivoco y no es él. No lo sé.
Me habría gustado conocerte en otra vida.
No puedo quedarme aquí.
No puedes dejarlo ahora. Acabar con él.
Thriller d'espies, La Red Fantasma, ambientat en la crisi de refugiats sirians que viuen o malviuen o intenten refer les seves vides a moltes ciutats europees.
Sí, de fet, és la nova pel·lícula de Jonathan Millet, un director que ja havia tocat el... Bé, tot el que havia fet prèviament era documental. És a dir, es veu que havia fet documentals sobre l'Antàrtida, sobre la frontera de Ceuta, sobre la desaparició d'una llengua aïllada a l'Amazònia peruana. I en aquesta ocasió volia fer un documental sobre els refugiats i els seus traumes, els refugiats sirians i els seus traumes. però va descobrir que es parlaven de les històries de... Tots, fent entrevistes als refugiats, va descobrir que tots parlaven d'històries de fantasmes. I va descobrir que hi havia una xarxa oculta que el que feia era perseguir els torturadors que havien fugit a Europa.
Del règim de l'Assad, no?
Del règim de Bashar al-Assad, correcte. I venjar-se, definitivament. Llavors, per tant, La Red Fantasma és un thriller de venjança al voltant d'aquesta idea sobre un home que descobreix que el seu torturador està a França, diria, a París, i sent que la seva venjança està cada cop més a prop.
Diuen que és una autèntica joia minimalista, intensa, devastadora. De fet, en el tràiler ja notes una mica aquesta sensació, que la càmera et situa, que sents la respiració del protagonista, els batecs del seu cor, la seva por, la seva angoixa, com tots aquells records de la tortura i de la presó tornen. És un tràiler molt intens.
Sí, d'alguna manera recorda una mica a una pel·lícula que es va estrenar fa uns anys, que amb la qual també s'ha comparat una mica, que és El contador de cartes, de Paul Schrader, que justament anava d'un extorturador. Vull dir que també sembla que juguem una mica en aquesta línia.
I també tenim pel·li familiar aquest cap de setmana.
Salvatges.
Amb el meu pare et cuidarem molt.
Si tot ja, un
d'ella. Podries saludar.
Hola.
És el pare de la mare, el teu avi. I ell és el teu cosí.
Hola, cosina.
Ah! Vens d'una família de salvatges.
Em fas passar vergonya.
Selai, vine, perdona'm.
Heu arribat a la vostra destinació.
Ei, que hi ha algú?
Hola, cosina.
I ara com tornarem a casa, eh?
Només m'has de seguir.
Em sembla que tenim un problema.
Per què? Tranquil·la, ara li diré que s'aparti. Dormirem aquí.
Vosaltres agafeu els diners. Nosaltres talem els arbres.
Els diners no es poden menjar.
És la meva mare.
Has trobat el camí. Busca-me.
Ara el Miquel ens explica, però jo vull començar dient de Salvatges, que diu Paris Match, que és una obra mestra. I la veritat és que el tràiler és una delícia.
Sí, una delícia. No sé si tant com per dir una obra mestra, perquè és un terme que fa una mica de respecte, però sí que el director tenia una pel·lícula anterior per la qual va ser nominat a l'Oscar i que sí que era una autèntica obra d'art, que és La vida de Calabacín, que com es va dir... Bé, perquè aquesta de Salvatges es va fer pel Mos Festival, i es va comentar en la presentació del MOS que era la nova pel·lícula del director de La vida de Calabacín, que és aquella pel·lícula que es va confondre per una pel·lícula infantil, perquè era una pel·lícula protagonitzada per nens i ambientada en un orfenat, però en realitat era una pel·lícula per adults. Llavors ara Claude Barras sí que definitivament fa una pel·lícula per tota la família.
Amb animació, stop motion...
Amb animació, stop motion. Parlàvem la setmana passada de Memòries d'un caracol. Ara ens arriba una altra meravella amb stop motion, una faula ecologista, ambientada a l'illa de Borneo, sobre una nena i el seu cosí i un petit orangután que lluiten contra les empreses que estan deforestant el bosc on viuen amb finalitat capitalista. I bé, una faula preciosa feta amb el cor, que realment arriba al cor perquè és una pel·lícula feta amb el cor i molt emotiva per tota la família.
Sí, sí, potser no serà obra mestra, Miquel, però sí que és sublim, divertida, encantadora i que ens ensenya com d'important és lluitar per defensar els nostres ideals i la identitat, al final.
Sí, sí, tant i tant.
Una delícia. Què més proposes?
No hay amor perdido.
Rosa!
¿Qué?
¿Llevas mucho tiempo aquí?
Unos 17 años. ¿Qué me ha tocado?
Metz.
¿Metz?
Bellas Artes en Metz.
Si pudiera echarle un ojo a mi hija, va a estar sola aquí por primera vez, lejos de mí. Le dejo mi número.
No estás listo, papá. Puedo quedarme un par de años más en casa.
Gira, 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 gira. ¿Cómo te va con mi hija?
No nos hemos acostado juntos, si es lo que le preocupa.
Aquí dentro hay una cosa muy práctica que se llama escalera.
Es para impresionar a Rosa, así piensa que soy aventurero.
¿Sabes por qué quieres a mi padre? Solo quiero saber que vas a cuidar de él.
Tras cada pase de balón, debe haber un sentimiento.
¿Así que me lo das?
Te lo presto.
He visto a tu madre por la tele. Estaba en Portugal detrás de unos surfistas de mierda.
Puede que sea mi madre, pero yo no soy su hija.
Què ens expliques de No hay amor perdido?
Bé, doncs que per la sinopsi és una d'aquelles pel·lícules que aparentment expliquen el que hauria de ser un drama o el que podria ser un drama com si fos una comèdia. És a dir, el protagonista, que és Nahuel Pérez Vizcayart, un actor argentí però radicat, que ha fet, bueno, ha desenvolupat gran part de la seva carrera a França.
I ha guanyat un César, no?
Sí, per, crec que per 120 pulsaciones por minuto, que és aquella pel·lícula que l'Almodóvar va voler premiar amb la Palma d'Or a Cannes i finalment va acabar guanyant The Square del Ruben Östlund, perquè no hi va haver consens entre el jurat. Però bé, en aquesta ocasió interpreta amb un home que coneix amb la seva dona quan té amb prou feines 20 anys, amb 21, o potser un any... Bé, amb aproximadament 21 té la seva filla i de sobte un dia la dona els abandona i ell decideix no dramatitzar-ho. Construeix una vida feliç amb la seva filla i de sobte, un dia, quan 16 anys després, quan ella ja està a punt d'anar-se a viure a estudiar a l'estranger, resulta que ell reconeix la seva dona en un reportatge de televisió. I això els aboca doncs, a un últim i caòtic viatge familiar. És a dir, explicat així, hauria de ser un drama, però és una comèdia amb tocs surrealistes en la línia de... Diuen, s'ha comparat molt, sobretot amb el cinema de directors francesos com Jean-Pierre Genet, director de Amélie i Delicatessen, o Michel Gondry, director de Olvídate de mí o La ciencia del sueño.
Diu la crítica que és excessiva, però també sofisticada, aquesta faula sobre l'abandonament i la necessitat de passar pàgina, i que és una pel·lícula d'aquelles boniques de mirar, i pareu atenció també a la banda sonora. I una última pel·lícula que arriba a la cartellera.
Bodegón con fantasmas.
Dicen que hay un fantasma suelto por el pueblo. Uno de esos que se divierten haciendo putas.
Yo no he escuchado nada.
Te doy el consentimiento para que entres dentro de mí.
Aquí hay una manera de que esto no sea el final final.
Bodegón con fantasmas. Aviam, com es pot explicar?
Doncs com una comèdia marciana, bàsicament. O sigui, no...
Tal qual?
Tal qual, sí, sí. Sí, bé, és una pel·lícula en la línia del cinema d'un director que ha creat escola, que és el director d'Alacant, B. Delch, Chema García Ibarra, que bé, té curs com... Té una pel·lícula que es diu Espíritu Sagrado, que recorre a lo fantàstic, a la ciència-ficció, per parlar d'un tema que realment dona molt mal rotllo, que no diré quin és per no fer spoilers. També té un curt que es diu El ataque de los robots de Nebulosa 5, que recorre a la ciència-ficció per parlar de discapacitat intel·lectual. Doncs en aquest cas, Bodegón con fantasmas és una pel·lícula que juga en aquesta lliga, més o menys. És una pel·lícula amb tocs de comèdia costumbrista, comparada molt també amb el cinema de José Luis Corda, en particular amb el Cuerda de Amanece que no es poco, on s'expliquen, és una antologia que explica relats de fantasmes i on també, d'alguna manera, el poble es converteix en un personatge més de la història. En un poble de Cuenca es va veient com és la gent i això.
Doncs això és el que diem d'aquesta marcianada. I ara, Miquel, on podem veure algunes d'aquestes pel·lis?
Doncs Maria Callas ja està confirmat a partir del divendres que ve, dia 14, al Cinema Kubrick. La Red Fantasma no està confirmat encara, estaria molt bé fer-la a les sales d'ací. Salvatges, veurem si la recuperem, ja es va fer pel Most Festival, però veurem si la recuperem seria el Kubrick. No hay amor perdido, es podrà veure a partir de divendres que ve dia 14 a les sales d'ací, i Bodegón con fantasmas seria pel·lícula també de dijous-divendres a les sales d'ací, segurament.
Moltes gràcies, Miquel Felipe, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa gairebé un minut de 11:45. Encetem el repàs a les notícies. Us parla Eric Guijarro. Acord entre el govern de Calafell i el PP pel pressupost. S'han garantit inversions per algunes de les seves propostes. Els grups que integren el govern local de Calafell, PSC i Junts, han arribat a un acord amb el PP per l'aprovació del pressupost 2025. Des dels populars anuncien que votaran a favor dels comptes després que s'hagin garantit inversions per algunes de les seves propostes. Entre elles hi ha diferents actuacions de millora que s'han de fer en instal·lacions esportives municipals, com ara la reparació de la tribuna del camp de futbol i la gespa artificial del camp de Segur, o la creació d'un camp de futbol 7 a Calafell. També s'ha acordat una inversió de 104.000 euros en la tribuna i una despesa de 18.000 euros mensuals en renting en els camps. Subirats prepara la propera trobada del Cercle d'Acció Feminista. Des de la Regidoria de Feminisme s'ha organitzat pel proper dijous 13 de febrer a les 6 de la tarda la quarta trobada del Cercle d'Acció Feminista al Subigran d'Ordal. Es tracta d'un espai de participació on generar debat, fer propostes i planejar accions entorn a la igualtat de gènere o al feminisme. En aquesta propera sessió es treballarà per l'organització dels actes i accions que es duran a terme per commemorar el 8M, Dia Internacional de les Dones. Les trobades estan obertes a totes les dones i no cal haver assistit a les anteriors sessions. Per assistir a la trobada cal inscriure's a través del formulari disponible a www.sobirats.cat. Visita per conèixer l'aviació republicana amb les petjades del Vesper, aquest diumenge als Monjos. L'activitat s'inicia a 11:45 del matí al Centre d'Interpretació de l'Aviació Republicana i la Guerra Aèria i Refugi del Serral, a Santa Margarida i als Monjos. Un equipament museogràfic singular i de referència, on es pot conèixer la petjada que deixà al municipi la Guerra Civil i, en especial, l'aviació republicana amb la construcció del camp d'aviació, els tallers de muntatge d'avions i un dels refugis més ben conservats. Tot seguit, els visitants es desplacen a Caves Nadal per descobrir encara presents entre vinyes les restes de l'antic aeròdrom de Sabanell que, juntament amb el dels Monjos, actuava en la xarxa anomenada el Vesper de la Gloriosa. Permet així conèixer la història de les bodegues, visitar celler i l'antic magatzem, utilitzat com hangar durant la guerra, i s'oferirà una degustació de vins, tot plegat en un entorn íntim de la finca, enmig del paisatge inconfusible del Penedès. El desplaçament es fa en cotxes particulars i cal inscriure's al telèfon 696-267-539. La 30a edició del Barnasants arriba al Penedès amb el concert de Cesc Freixas aquest divendres. El Festival Internacional de Cançó d'Autor, Barnasants, està de ple en la seva 30a edició i des de fa uns anys porta part de la seva programació al Penedès. Enguany, Vilafranca i Gelida acolliran concerts al febrer, al març i al maig. De fet, el Barnasants arriba a Vilafranca aquest divendres de la mà de Cesc Freixas, que oferirà un concert de la seva gira de comiat a les 8 del vespre a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Aquest dimecres tenia lloc la roda de premsa de presentació del festival en la presència del director del Barnasants, Pere Camps, i la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, Àngels Dalmau. Camps presentava la 30a edició com una edició farcida de cançons reivindicatives i de lluita. La programació a la comarca continuarà el 28 de març amb el recital de fusió de cançó i jazz de Magalí, Sare i Manel Fortià a Vilafranca. El 18 de maig a Gelida, Gemma Humet canta Viola Parra.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. L'entrevista amb la que finalitzarem el Penedès en xarxa d'aquest divendres ens porta fins a Bonastre per parlar de cinema, de curs i dels reptes als que s'enfronta una actriu que també escriu, dirigeix i produeix. Estem parlant de la bonastrenca Yolanda Belvis i per conèixer la seva carrera tornem a Domenys Ràdio.
Correcte, Sílvia, acabarem de la millor manera i és que precisament demà dissabte es farà l'estrena del curtmetratge La Tira Marco, també hi ha la versió català i per això tenim no només a la seva actriu, sinó a la seva directora. Ella és la Yolanda Belvis, com bé deies. Molt bon dia, Yolanda, com estàs?
Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo para poder hacer esta entrevista.
Bé, a l'agenda, que sempre ho tenim molt present aquí a la comarca, ens va sortir que es feia la presentació d'aquest curtmetratge que estava escrit, produït i dirigit íntegrament per tu, que ets bonastrenca, i vam dir, ostres, ocasió perfecta per conèixer la teva trajectòria i també la història d'aquest curtmetratge. M'imagino que contenta de poder-ho presentar a la societat demà a 7:15, no?
Sí, molt contenta, la veritat. Molt contenta. Poder estar i fer l'estrena al mateix poble que som, i es va fer la preestrena també al poble del costat i de Roda Barà en el seu dia, i la veritat és que ha sigut un èxit en els festivals i estic molt contenta del seu recorregut.
Clar, val a dir que aquest curtmetratge va sortir el 2022, que és quan es va fer la presentació a Roda, com bé deies, però la seva història comença molt abans, oi?
Sí. Comenzamos a rodar en 2019, fue en octubre, estuvimos 4 o 5 días rodando. Antes de octubre estuvo como 6 meses preparando guión, preparando tanto el guión técnico como escribiéndolo, y hasta que por fin se rodó en octubre del 19, pero luego tuvimos 2 años en postproducción. Hubieron muchísimos problemas, pero que bueno, gracias a Dios se pudieron solucionar, se llevaron adelante. Estuve a punto de tirar la toalla más de una ocasión, pero bueno, las fuerzas, tener a tu familia apoyándote, siempre hace que puedas salir adelante y mirar pues de cara al futuro, ¿no? Y decir, venga, va, si he sido capaz de llevar esto y estrenarlo y ser mi primer cortometraje, ¿por qué no? Pues venga, va, tengo que motivarme para acabarlo como sea. Y también cuando tiras muchas veces de colaboradores, es lo que suele pasar, que no siempre pueden estar cuando ya te han dicho que sí. Entonces tienes que empezar de cero a buscar a alguien cuando ya lo tenías, y todo eso pues hace que entre el COVID y que todo se quede ahí por el camino un poquito estancado, pues se haya alargado tanto la postproducción.
Claro. ¿Com fas el salt de dir soc actriu i ara vaig a dirigir?
Pues es curioso, porque yo empecé hace poco más de 10 años en el mundo de la interpretación. Me gustaba mucho y estaba viendo siempre las películas. Yo esto lo llevo desde niña, pero hasta que no estuve bien metida, fue un día que estaba yo de azafata y me hicieron una propuesta, que si queríamos salir para un spot, era un spot de un concurso. Wow. Para kinder. Y pedían una madre y un hijo. Entonces mi niño tenía 5 años, 4 o 5 añitos, y le dije, David, digo, ¿quieres colaborar conmigo? Vamos a probar a ver este spot, y si sale bien, pues encima nos darán dinerito. Y venga, va, vamos a probarlo. Y desde ahí vi a mi niño entregado, que le encantó. Luego yo ya lo sabía, porque a mí ya me gustaba siempre la farándula de toda la vida. Y entonces ya empecé a meterme en cursos, talleres, hice en Barcelona, aquí en Tarragona, cómo prepararme, cómo ser mejor actriz, cómo poder dotar de todo ello, ¿no? De las herramientas que necesita una actriz para poder solucionar tanto cuando te tienes que emocionar, tanto para lo feliz como para lo triste. Uh-huh. Y me vino bastante bien, hice muchísimas colaboraciones con estudiantes, tanto de Tarragona como de Barcelona. Y eso te ayuda a ver y conocer todavía más cómo funciona el mundo audiovisual. Entre ellos, luego ya me apunté a agencias de publicidad en Barcelona, también ya me cogieron, he hecho varios spots de televisión, he estado en concursos también de televisión, y se me fueron abriendo puertas poquito a poco. Pero claro, ¿qué me pasaba? Cuando estaba trabajando como actriz solamente, muchas veces me estaba dando cuenta de que, ostras, ¿y si hacéis esto? ¿O y si hacéis lo otro? Y siempre me lo compraban. Era como, es que todo lo que digo les gusta. ¡Ostras, pues qué bien! Oye, pues dinos algo. Y luego al final, cuando ya empezaba a hacer otros cortos con gente más de confianza, me terminaban el corto y me decían, Yolanda, te lo puedo pasar y me lo miras, antes de tener el montaje final hecho, ¿no? Y era como, jolines, oye, pues a lo mejor les gusta mucho mi criterio, ¿no? Digo, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer algo mío. Pero claro, iba a ser algo muy pequeñito, La tira Amargo. Uh-huh. La tira Amargo no es el corto que se ha hecho para festivales de cine directamente, no. Iba a ser para un concurso de un fin de semana que se hacía en Barcelona.
Sí.
Pero que por cuestiones de enfermedad de mi compañero no se pudo hacer. Entonces, nosotros pensábamos hacer un corto sobre un secuestro y ahí va a quedar el tema, pero mi compañero, al no poderlo hacer, como aquello tenía que ser algo que no tienes que tener un guión preparado, porque luego te pueden poner trampas a la hora de hacer el guión y tengas que rehacerlo entero.
Claro.
Entonces, al hacer el concurso así, dijimos, bueno, pues lo que salga. Pero a mi compañero le gustó mucho la idea que tuve y fue él el que me dijo, ¿por qué no escribes el guión? Y miramos si puede ser más importante que para un concurso. Y le dije, venga, va, a ver qué sale. Pero claro, empecé a escribir y me venían nuevas ideas y luego otra nueva idea y otra idea. Y dije, esto me parece que se está convirtiendo en algo más que un corto para mí, ¿no? En algo más potente. Una historia que contar sobre temas de la vida, porque está inspirada, no es que sea todo basado en hechos reales, sino inspirada en hechos reales, inspirada en hechos que suceden en cualquier parte del mundo.
Clar, òbviament no et preguntaré més enllà del que acabes de dir, perquè si no desvetllem, és un curtmetratge de 16 minuts i podem fer un spoiler sense voler, no?
Correcto, sí, sí, el spoiler sería muy grande, con saber que es un drama, un suspense, un thriller, y que, bueno, que está inspirado en hechos reales, con saber eso es suficiente, porque si no desvelamos demasiado, a lo mejor la gente ya no se llevaría alguna que otra sorpresa.
Clar, tu deia, ens explicaves una mica tot el procés, així molt ràpidament, han estat uns quants anys, no?, de voler fins i tot, doncs, o pensar en tirar la tovallola, però, clar, parlem de que aquest curtmetratge està rodat a Roda de Barà.
Sí, correcte. Jo vaig demanar col·laboració a totes les botigues de Roda de Barà, i a les botigues d'aquí de Bonastre i als ajuntaments en conjunt. Vaig tenir molta sort de tenir persones, no?, que van voler participar, ser sponsor, de ficar diners per sortir a la pel·lícula, perquè jo pogués produir la pel·lícula en aquell moment, perquè els diners van ser només que per produir la postproducció i festivals de cinema. He tingut, per desgràcia, que treure més diners jo que no pas que s'ha guanyat, perquè no s'ha guanyat res, el que és en tema econòmic, però sí que t'obre moltes més portes per anar a un altre lloc després. Això sí que val la pena dir-ho.
Parlàvem fora de micros el tema de portar-ho als festivals. Com ha estat aquesta aventura?
Sí, el tema de los festivales a mí me enseñó, porque fue la persona que te digo, se llama Áñez Atlas, es mi mano derecha, fue mi mano derecha desde el principio hasta el final de este proyecto, es el que me animó, es el que me enseñó a distribuir, cómo funcionaban, qué páginas, cómo podía meterme, cómo hacerlo más fácil. La verdad es que ha sido una aventura todo lo que he llegado a aprender por hacer este cortometraje, ya no solamente por la historia que tiene, sino por la cantidad de personas del cine, del mundo audiovisual que he llegado a conocer. Es precioso, o sea, he vivido una experiencia súper bonita gracias a aprender todo en cuanto a la distribución. Luego también me he encontrado con muchos festivales que cuando han ido viendo que este corto le estaban dando premios y fueron premios nada más arrancar. O sea, yo decía, ostras, qué raro, ostras, yo tengo compañeros que a lo mejor 3, 4, 5 premios, ¿no?, en cortos, y llevan haciendo cortos toda la vida y han salido de estudios, ¿no?, de una carrera. Pero, bueno, a veces decimos que es la suerte del principiante, ¿o no?
O no.
Pero yo creo que me tocó la suerte del principiante de decir, ostras, he pillado un corto y encima el corto ha funcionado. Entonces, como he comentado, no funcionó económicamente, por desgracia, porque los premios no han sido económicos, pero sí que ha ayudado mucho porque muchos festivales se han interesado, incluso festivales que cobraban bastante, en hacérmelo totalmente gratis.
Wow.
Y eso pues siempre se agradece muchísimo, la verdad.
Déu-n'hi-do, fins i tot de fora, ¿no?, em comentabas.
Sí, 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 hemos estado desde Brasil, Latinoamérica, México, Argentina, hasta hemos estado en Italia, en Budapest, en la India, bueno, te podría decir Roma, en muchísimos sitios.
Déu-n'hi-do.
Estamos en Estados Unidos, en la parte de Canadá, Los Ángeles. Bueno, te podría nombrar muchísimas ciudades que nos han abierto sus puertas. Me han hecho entrevistas también de lejos y súper feliz. Súper feliç.
Déu-n'hi-do. A més, val a dir que el curtmetratge té dues versions originals. Una en català, que és Bateca Amarg, i l'altra en castellà, que és La Tira Amargo. Per què no vas voler fer un simple doblatge?
Sí, porque creo que por el hecho de estar aquí en Cataluña merecía que por mi tierra hiciera las dos versiones. Como en sí el corto no es que tenga mucho diálogo, pensé que podía tener las dos versiones originales. Así que solamente que terminaba de hablar en catalán, hacíamos el acting y al momento hacíamos otro plano en castellano. O sea, el mismo. Todo lo repetíamos, catalán y castellano, y a la hora de montar, claro, doble trabajo. Claro. Doble color, doble... Es como hacer dos cortometrajes. O sea, el trabajo y la paciencia de mi equipo ha sido brutal, la verdad. Porque luego en tiempos no dura lo mismo uno que dura el otro.
¡Oh!
Entonces, claro, solamente la parte donde no hay guión sí que se podía aprovechar el mismo trozo.
Claro.
Pero en las partes que hay guión, todo puede cambiar de tiempos.
Claro. Déu-n'hi-do, interessant. Qui t'ha acompanyat en aquesta aventura? Perquè hi ha molts actors, hi ha molta gent que ha estat amb tu. Qui són?
Pues sí, tenemos a mis compañeros, que son Félix Pérez, son actores de reparto, a Xavi Garrido, que es un actor protagonista, David Cribillé y Jacqueline Cribillé, que, bueno, David Cribillé es el protagonista también, y mi hijo, tanto en la vida ficticia como en la vida real. Y Jacqueline Cribillé, pues también hace papel de reparto de secundaria y también está, pues, es mi hija en la vida real, aunque aquí en la película no, es la hija de otro señor. Luego, pues, bueno, tenemos Xavi Garrido, no sé si lo he dicho. Y ya como compañeros, mi gran compañero, que es también otro de los protagonistas, que es Aniez Atlas, que he comentado antes.
Y al teu home, también.
Sí, bueno, mi marido es Melchor Cribillé, pero él no sale en la película. Él está detrás de cámaras, vamos a decir. Él como actor no sale en este caso. Así que es verdad que en algún que otro cortometraje, por necesidad, le he obligado. Porque a él no le gusta mucho salir delante de cámara. Pero bueno, ¿qué no se hace por amor? Pues a veces tenemos que complicarnos todos un poquito la vida y hacer lo que al otro le gustaría, ¿no? Y en cuanto al equipo técnico, ya que hemos mencionado al marido, pues también diré que estuvo Iñaki Gorraiz, que es el director de fotografía. Alejandro Fábregas fue el que nos hizo sonido. Paul Rivas, que fue el que nos hizo toda la matización de ingeniería de sonido de la POSPO. Víctor Muñoz, un gran músico y compositor de Madrid. Y bueno, Pau de los Reyes, que nos ayudó muchísimo en el último momento, que fue uno de los coloristas que se apuntó en el último momento que habíamos perdido a otros colaboradores que teníamos para este corto.
Déu-n'hi-do. Demà fareu la presentació, hi haurà algun col·loqui també després de veure-la o no?
Sí, mañana haremos, primeramente al entrar, vamos a darle tiempo a las personas que no puedan estar allí a las 6:30. Entonces haremos una pequeña entradita de un corto de humor que fue seleccionado en el Quincón Área del Festival de Sitges este año pasado, que tuvimos la suerte de ser proyectados allí. Y lo vamos a traer aquí, es una comedia muy absurda, pero bueno, así amenizamos un poquito todo el tema que va a venir después. Damos tiempo a que puedan venir todos los invitados y colaboradores que quieran asistir al evento. Que, por favor, puede venir cualquier persona, que está invitado todo el mundo, porque nadie tiene que pagar nada. Es un estreno que se hace totalmente sin pagar ni un duro. Entrada gratis, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Bonastre.
Escolta, parla'ns una mica d'aquest altre curt que em deies una mica absurd, però que ha arribat a Sitges. Sí. Explica'ns, perquè també és teu, no?
Sí, és meu. També està escrit i dirigit per mi, amb la col·laboració de la Clapper Beat. I, bueno, això el vaig fer amb Aniez Atlas, també, el meu company, que és la meva madreta, que sempre dic. Hem fet diferents cursos junts. I la veritat és que, bueno, és una comèdia que va sortir perquè jo soc molt xerratana. I va sortir perquè, bueno, vinga, va, durant el Covid, que si bé no ens podíem veure, no podíem fer res, doncs vinga, va. I se'ns va acudir de fer alguna cosa que fos en videollamada, no? I d'aquesta manera doncs, bueno, va sortir una petita història, però clar, no puc desvelar de dues persones que prendran una pastilla sí. I així ha de passar alguna cosa.
I
aquí
diu...
ja no puc desvelar res més, perquè si no ja faríem spoiler també.
No cal, es diu A mi nadie me escupe.
A mi nadie me escupe, con un título bastante sugerente, la verdad.
Sí, sí, sí. De fet, el cartell és xulo. De fet, va estar també al 36è Girona Film Festival, no?
Sí, el Girona Film Festival ha estat els dos, tant la Tira Amargo, que es va donar a emportar una menció d'honor, i també el va ser seleccionat a mi nadie me escupe, sí.
Déu-n'hi-do. Escolta, Yolanda... Quins projectes tens ara entre mans, aquells que es puguin dir?
Sí, bueno, ahora mismo estoy confeccionando, estamos entre manos, medio terminando un corto también de humor. Mm. Se va a llamar Reto Io Puta. También son sugerentes los títulos.
Sí.
Sí, me gusta mucho jugar con el humor, la verdad. Puedo pasar del humor al drama muy rápido.
Wow.
Pero... creo que la vida se trata muchas veces también de divertirnos. Creo que los cortos que son más drama, que cuentan una historia, merecen muchísimo más tiempo, por ejemplo, más dinero. ¿Por qué? Porque cuando quieres contar algo, lo tienes que contar muy bien. Cuando quieres hacer una comedia, con muy poquitas cosas, puedes hacer reír a alguien, con muy poquitos medios. Entonces, claro, cuando no tienes detrás un parné, como decimos, para poder hacer lo que quieras, porque mi ilusión sería poder hacer una película, pero con lo que me ha costado un corto, no me quiero ni imaginar hacer una película. O sea, tiene que ser tremendo tanto en gastos como a nivel de estrés, de tenerlo todo preparado y llevarlo todo tú misma. O sea, entonces sí que necesitaría pues, que hubieran varias productoras y me ayudaran con ello, porque sola, seguro que sola no lo podría hacer todo, o sea, como en este caso. Como mucho escribirla y dirigirla, pero producirla, ahí la cosa yo creo que ya se quedaría un poquito más para atrás, porque no sabía que producir tenía tantísimo trabajo detrás.
Y no os sembla, ¿eh?
No. No, 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 la verdad.
No ho sembla.
No se sabe hasta que no has pringado, no lo sabes realmente.
Clar, i el tema de finançament deu ser molt dur, arribar a ajudes o a subvencions, no? M'imagino.
Sí, a ver, en mi caso, como estoy en cine independiente, no soy autónoma, no lo tengo dado de alta como, ¿sabes? Como una empresa... ¿Qué pasa? Tampoco todo lo... Si tú ganaras algún premio económico, dijéramos, es sin ánimo de lucro. O sea, tú, cuando tú haces este cine, tú ya tienes que pensar que no es para beneficiarte. ¿Por qué lo hago? Pues porque quiero que se me reconozca o porque a lo mejor gracias a este trabajo me están abriendo otros trabajos. Ahora tengo también como actriz otros dos largometrajes. Que me van a coger, estoy en una de secundaria, no puedo resvelar mucho de momento, porque bueno, está todo que no se puede decir,
claro.
Pero bueno, próximamente se irá viendo en un futuro. Y luego estoy en dos cortos más con otros compañeros, que no es mío, uh-huh. Y bueno, a ver cómo va, a ver si hay tirada y a ver si sigue gustando. La verdad que yo de momento estoy muy contenta y satisfecha de poder realizar mi propio trabajo, pero también trabajar para otros y darlo todo. Porque muchas veces es como que dices, wow, qué relax, vengo solamente de actriz, qué bien, ¿sabes? O sea, lo doy todo ahí y luego me olvido que el trabajo lo tiene otro. La verdad es que sí, también gusta.
Escolta, si algo que t'estigui escoltant aquesta entrevista i que li pica la curiositat i li agradaria llançar-se al món audiovisual, fos de producció, de direcció, de guionista, d'actriu, d'actor, què els diries? Sí.
Pues, primeramente, que nunca se rindan. Que tendrán gente que se reirán en su cara. Me ha pasado. Amigos, y estamos hablando de amigos de toda la vida, decir, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú a hacer un corto? ¿Dónde vas? Uy, es que has hecho... Claro, sí, yo tengo muchas, entre comillas, yo le llamo mierdas, pero tú sabes que en el cine decir mierda es todo lo contrario, ¿no?
Sí, tal cual.
Mucha mierda es, espero que hayan cagado todos los caballos fuera del teatro y me hayan dejado toda la mierda, que significa que lo he llenado, ¿no?
Tal cual.
Pues, De ahí viene la expresión de mucha mierda, que mucha gente pues no lo sabe, ¿no? Pero el tema es que prueben lo que sea. Yo no tenía dinero económico para meterme a hacer una carrera, porque yo esto lo he hecho ahora de más mayor, tengo mis hijos, tengo obligaciones en casa, pero sí que tenía muy claro cuando empecé y tuve esta prueba de decir, oye, me han cogido para un spot, me ha gustado lo que he hecho, ¿por qué no seguir? Y el hecho de poder trabajar, solamente tienes que hablar con o meterte en castings, sitios que ponga castings, casting para películas. Yo he estado haciendo de figuraciones antes de ser actriz. Empecé como figurante. Estaba también que me cogían pues para películas, pues por ejemplo, me parece que era el secuestro de José Coronado, que se grabó aquí en Tarragona también. Uh-huh. Y la verdad, estaba como figurante, pero yo ya ahí ya estaba diciendo que yo no quiero ser figurante, que yo quiero ser actriz. Que yo ya cada vez se me iba quedando más pequeñito. Entonces, cuando ya te pones y dices, no, voy a aprender. Oye, pues hay talleres súper, súper económicos. Incluso algunos los puedes hacer gratuitos. O sea, todo es informarse, buscar en las redes y que si tienes un sueño, que vayas a por él. Porque vida tenemos una. En la siguiente nadie sabe lo que va a pasar. Pero en esta decide tú lo que quieres ser y que nadie te cierre nunca las puertas. Porque tú eres el único que te las puedes abrir.
Que maco, ens quedem amb això perquè crec que és una lliçó enorme la que ens dones, és lluitar pels somnis. Esperem que vagi molt i molt bé demà i estarem molt pendents de tot el que vagi sorgint.
Moltíssimes gràcies. Us espero a tothom demà, eh? Una abraçada.
Una abraçada.
S'acaba la setmana, s'acaba aquest divendres 7 de febrer, al Penedès en xarxa, posem el punt i seguit, gaudim del cap de setmana i dilluns ens retrobem amb els esports, amb la roda d'actualitat que ens permet situar la setmana. Hi haurà el nostre jardiner, el Tom Vilarrúbies, presentarem el llibre dels penedesencs deportats als camps nazis, que presenta la setmana vinent l'IEP a Vilafranca, i acabarem cuidant-nos amb el nostre ofici de capçalera, l'Adrià Solís. Adéu-siau!